que després els venien en els cinc rals que li deien aquí a Sant Cugat amb un tractant de bestiar que es deia els cinc rals, que també doncs, en diverses cases de pagès també hi treballava, no? I bueno, i llavors els conills i els pollastres doncs, era una cosa doncs, que era pel gasto i a més doncs, d'alguna vegada els caps de setmana si venia alguna persona de Barcelona, escolta, Conxita, la meva àvia, pots preparar-nos un conill o un pollastre o per menjar-se'l allà o per anar-lo o endur-se'l, vull dir, una de dues, cosa que avui en dia menjar-se'l allà no pot ser perquè seria un restaurant i clar, no sigui cas que intoxiqués algú.
Tu vas anar a escola concretament a l'escola Esqueta, l'altra l'Acadèmia León, que avui dia ja no hi són, però sí que estan en la memòria de molts santcugatencs perquè eren centres on hi anava pràcticament tot el poble. Eres un bon estudiant?
Bueno, jo més que bon estudiant m'hi fixava molt. no era massa bon estudiant, però bueno, d'alguna manera salvava la papeleta de la mar de bé. Anava la mar de bé, sí, sí.
I què enyores d'aquella època?
Bueno, en aquella època de l'escola no enyorava gran cosa perquè, bueno, sí que d'alguna manera doncs, els amics i companys doncs sí que d'alguna manera els enyores, no? I penses moltes vegades. Però no va ser una època, doncs, perquè molt que em marqués massa, perquè també vaig canviar molt d'escoles, vull dir, aquí en surten dues, però després també va haver-hi Joaquín Pla Ferreres, després també vam anar a viure a Argentona un parell d'anys i també vaig anar a una escola allà i d'alguna manera doncs no em vaig arrelar massa en cap escola, no? Però bueno, així ens va anar.
I en aquest periple que vas fer per diferents centres, ja quan començaves a ser més gran, quins eren els teus somnis?
Bueno, mira, jo per una banda, doncs, a mi m'agradava doncs, el que era doncs, anar en bicicleta, perquè això sí que cada per moure'm, quan ja era més grandet, doncs, per moure'm pel voltant de casa i baixar el Sant Cugat i una cosa o l'altra, era en bicicleta, no? I tenia una bicicleta d'aquelles, una Orbea, que feien servir els carters, que eren molt reforçades, perquè jo necessitava que la bicicleta aguantés totes les penúries que els hi feia fer, no? I aquelles bicicletes, doncs, eren molt reforçades i anaven molt bé, no? I clar, amb això anava i venia de Sant Cugat a l'escola, anava a fer recados, a buscar el pa, bueno, era un instrument que a mi em feia molt servei, no?
Encara vas en bicicleta?
No, perquè tinc les cames una miqueta delicades, perquè amb tota la... Jo vaig començar a anar en bicicleta per casa i de més, però després quan el meu tio em va introduir a la Unió Ciclista Sant Cugat i llavors allà vaig estar-hi 2 anys o quasi 3 anys corrent carreres i fent activitats al cap de setmana en bicicleta, no? I llavors doncs a partir d'aquí doncs vaig aparcar la bicicleta i em vaig dedicar més a les motos, i va ser una època doncs que les motos em van matxacar una mica les cames, no? Perquè algunes trompades que reps i tot plegat, i això doncs et deixa marques que després vols anar en bicicleta i ja no hi pots anar-hi.
De fet, feies motocross.
Sí, sí, sí.
Feies motocross. I jo crec que va ser de les primeres vegades que vas venir a la ràdio, precisament sí, per parlar de les teves curses.
Amb tu, sí, exacte, Carme. Doncs, bueno, en aquella època feia motocross. Una mica abans feia trial, no? Trial i anava per la muntanya amb moto, perquè aquí a Sant Cugat, doncs, en aquella època s'hi podia anar. I llavors, doncs vam dedicar a fer motocross. I això, doncs, ja va ser quan tenia 16, quasi 17 anys. I va ser, bueno, va durar 3 anys ben bons anant a córrer cada cap de setmana. I m'agradava moltíssim, disfrutava molt. I era un món, doncs, bueno, durillo, era durillo, perquè havies d'estar molt valent i no t'equivocar-te gaire, perquè si no arrossegaves el nas per terra i no anava gaire bé.
Per tant, eres aficionat a les motos, primer a les bicicletes, després a les motos i també als cotxes. Encara continues, ni que sigui a distància, seguint aquest món, o ja t'has desvinculat del tot?
No, m'he desvinculat del tot, perquè el progrés, d'alguna manera, doncs, ha sigut molt exagerat en tots aquests anys, perquè de lo que ja hi havia a lo que hi ha avui en dia no té res a veure, no? En quant a tècnica tant del motor, de les motos, com dels cotxes, no? Ha progressat moltíssim, i llavors, doncs, la inversió és molt bèstia i tampoc tinc l'edat per fer-ho, no? I llavors ara, doncs, estic molt desvinculat. Alguna vegada, doncs, mira, fan això, i potser si estic a prop i tal, doncs m'hi apunto i vaig a veure-ho, no? Però no...
I escolta, no. Heu trobat fórmules alternatives per aconseguir el finançament que necessiteu per fer la rehabilitació que s'ha de fer?
No. Aquí el finançament que necessitem ens l'estem buscant nosaltres, entre els meus fills i la Luz i jo, perquè hem intentat aconseguir alguna ajuda d'alguna administració i tots som pilotes fora, no? D'alguna manera no podem comptar amb res. Vull dir, hem de comptar amb el que tenim nosaltres i d'alguna manera el que treballem nosaltres. Vull dir, no podem accedir a cap ajuda de res.
Si haguessis de valorar el camí que has fet fins ara a la teva vida, quina nota li posaries?
Home,
o quin adjectiu?
Home, jo posaria, doncs, posaria una nota mitjana, perquè clar, la situació que hem tingut, doncs, ha sigut treballar i d'alguna manera, en el meu cas, doncs, per exemple, anava a moltes cases de pagès que veia el que podia arribar a fer a casa, no? Però que, degut a la situació econòmica, doncs, no podies fer. I un objectiu, doncs, és la feina dels hereus, podríem dir. I uns els hi va més bé, altres no els hi va tan bé, però és el que tenim nosaltres.
I com t'imagines, o com t'agradaria imaginar-te Can Vell d'aquí 10-20 anys?
Home, a mi m'agradaria, doncs, es pot dir que hem posat les primeres pedres perquè es pugui estar arreglada, doncs, d'alguna manera, la teulada, que és el primer que farem, i després algun apartat més, doncs, també tindre'l més en condicions, o reforçat i una miqueta millor, però la casa en si ja és prou maca. Vull dir, ara el que hi ha, per exemple, doncs, tots els trastos que hi havia, per dir d'alguna manera, a la part de dalt de la masia s'han tingut que baixar baix, i llavors està tot potes amunt, però d'alguna manera jo crec que el que jo sempre m'imagino, doncs, que es pugui utilitzar d'alguna manera pel que fèiem abans, que era, doncs, a vegades feies un àpat i juntaves allà tota una bona colla, o fèiem la matança del porc, que no és que portessin el porc i el matéssim allà, sinó que el portàvem mort ja. Llavors, en aquella època venia el vermell, el carnisser, i després tots els amics d'ell i nostres, doncs, hi fèiem allà, doncs, les costellades i tot plegat, no? I poder recuperar això, tornar a fer coses com fèiem abans.
Ara que podem dir que tens temps perquè t'has jubilat, tot i que t'hi dediques també a ajudar i col·laborar els teus fills a la masia, quines altres coses t'entretenen?
Home, jo la veritat no altres coses per entretindre'm és que allà tinc per entretenir-me amb el que vulgui. Vull dir, avui et pots llevar amb ganes de tallar herba i tens per tallar herba la que vulguis i més, i si vols arreglar doncs, algun tros de marge o qualsevol cosa, o anar-te'n a la vinya a posar en ordre coses, doncs tens per fer el que vulguis. Vull dir que no t'avorreixes, no.
Jaume Vell, moltíssimes gràcies per la visita, per haver compartit aquesta estona de conversa amb nosaltres a la ràdio.
Molt bé, Carme, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per cridar-me per fer això.
Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I ara al Connectats ens fixem en una empresa sabadellenca que ha fet la volta al món. S'anomena Companion Denim i 9 de cada 10 texans que fabrica es venen als Estats Units. La firma va néixer el 2013 amb l'objectiu de ser una empresa referent en el sector tèxtil i s'està consolidant com a tal. La Júlia Ramon ens espera al seu taller. Molt bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, ara mateix estem amb Liu Franquesa, un dels fundadors de Companion. Molt bona tarda, Liu.
Hola, molt bona tarda.
Us definiu com els texans definitius de la vida, que no són mai malbé. Per què ho dieu, això?
Bé, potser aquesta definició és una mica pretensiosa i potser segurament no duraran tota la vida, però sí que estan pensats i dissenyats perquè durin com més temps millor. Això és degut principalment al tipus de teixit que utilitzem, que és un teixit d'una gran durabilitat, és un teixit molt pesat, molt compacte, molt, molt dur, per la qual cosa la resistència i la durabilitat que ofereix és molt superior als texans habituals.
Perquè, clar, ara mateix aquí a la sala on estem hi ha diversos texans i a simple vista podríem passar com uns texans qualsevols. Llavors, on està la diferència, no? A simple vista, si ens volem fixar en uns bons texans, amb quins elements, no? Amb quins detalls ens hem de fixar? Perquè jo ara mateix, des del desconeixement, no veig diferència amb els texans que puc portar posats.
Bé, en el món del texà és un món molt, molt complex, molt ampli. Nosaltres estem centrats en un nínxol de mercat, un nínxol, que és el raw denim, és el texà en cru. I és aquell tipus de pantaló texà o de prendes vaqueres que no han estat envellides artificialment, sinó que es venen en el format cru, que és el format més autèntic, el més genuí i el més resistent. És un tipus de producte que no ha estat envellit artificialment, sinó que té tota la vida sencera per endavant.
I per això duren més.
Exacte, sí, sí. Simplement perquè no s'hi han aplicat processos d'envelliment artificials, la fibra no s'ha desgastat, per tant, està verge, està intacte, està sencer.
I això fa també que siguin més resistents? Per exemple, moltes vegades a tothom ens haurà passat, no?, que se desvelleguen els texans de la part d'on te'ls puges, no?, del cinturó, de l'entrecama, que a vegades doncs, s'esvelleguen. Aquest tipus de texà, no?, en cru que comentaves, fa que també sigui més resistent i, per tant, evitin aquests possibles trencaments?
Sí, sí, totalment. De fet, és un dels factors que més fa que siguin resistents i duraders són el fet de que siguin nous i no tractats, i en l'altre factor seria el gruix de la matèria prima, el gruix del taxà en si mateix, que és d'un gruix molt més elevat que l'habitual.
Quan pensem en texans, no?, en roba texana, o pensem en els pantalons, no?, que són el típic, o en la texana, no?, en la jaqueta, però al final donem molt més joc, perquè, per exemple, tu ara mateix portes una camisa texana i potser al final pensem en bàsics, però que realment té molta més vida, té molt més recorregut un texà.
Sí, sí, diguem que el producte estrella del món del texà és el primer de tot el pantaló, en segon lloc seria la jaqueta, però també hi ha tot un ventall de possibilitats que ofereix, com seria armilles, camisa, pantaló curt, accessoris, bosses, etc.
Llavors, a l'hora de tractar-lo, és més complicat, entenc, la cadena de producció?
Nosaltres utilitzem maquinària professional i industrial. Tot i així, el nostre procés és bastant artesanal, és un procés bastant lent, molt meticulós, molt laboriós, en el qual intentem garantir la màxima qualitat en tot el producte, no només a l'exterior, sinó també a l'interior. Busquem una qualitat, una excel·lència de forma integral en tot el producte.
I com ho feu, això? Explica'ns una mica quin és el procediment o quin és el vostre dia a dia, no?
Tot comença a la fase del tall. S'extén les peces de teixit sobre la taula, llavors tracem el patronatge i fem el tall. Un cop està tallat, ja passem al procés de confecció, en el qual intervenen potser unes 20 màquines diferents per a la producció d'un sol pantaló texà. Cada màquina té un procés específic, molt concret, i un cop el tenim el pantaló acabat, ja s'hi fa els botons, l'etiquetat, i enviem el producte cap allà, cap a la seva destinació.
I això, en números, a quan equivaldria? Per exemple, per fer una peça texana, quan esteu?
Un pantaló més o menys és un dia de feina per una persona. Per tant, pots imaginar que al final del mes poden fer uns 40 pantalons, 50, una xifra bastant modesta, però som una empresa petitona però i artesanal.
Sou una empresa petitona però amb una llarga trajectòria, perquè em consta que aquests texans que són aquí a la Creu Alta, no?, de Sabadell, han arribat a l'altra banda de l'Atlàntic.
Sí, sí, sí. De fet, vam néixer el 2013 i la nostra vocació sempre ha sigut més internacional, més que no pas local o nacional. Per això sempre hem orientat la llengua en anglès. Les comunicacions sempre han anat en anglès, perquè hem cregut que el nostre producte s'entenia més a Estats Units, a països d'Europa, a Àsia, etc. Però bé, la sorpresa ha sigut que també hi ha hagut molt bona rebuda a nivell local i nacional, i estem treballant per donar-nos a conèixer més en aquests sectors.
Ara mateix, quin percentatge, si ho teniu calculat, però quin percentatge de vendes teniu a l'estranger i quina aquí a Catalunya o a Espanya?
Bueno, ara mateix l'estranger guanya per golejada, potser és un 95% de les vendes són entre Estats Units, països d'Europa i Àsia. I aquí, a nivell local, nacional, és una venda molt residual, un 5% potser.
I a què creus que es deu això? Perquè a Estats Units, per exemple, hi ha molta més cultura del texà, no? I hi ha tot aquest públic, hi ha tota aquesta demanda, i aquí, que al final ho tindrien al cantó de casa, com aquell qui diu, costa tant i segurament se'n van a grans cadenes, no?
Bé, potser perquè nosaltres tampoc no ens hem donat massa a conèixer aquí, no hem fet massa accions per donar-nos a conèixer aquí, i també és un producte que requereix, no és d'una compra immediata, requereix una explicació, requereix entendre una mica el perquè d'aquest producte, les particularitats que té. Llavors, bueno, ens hem centrat més en altres països, però bé, ara és hora potser de donar-nos a conèixer més aquí també.
Com teniu pensat fer-ho, si és que ho teniu pensat ja, aquesta campanya de visibilització, de comunicació?
Bé, diguem que les xarxes socials i en el boca a orella és una mica la forma més fàcil, pràctica i barata que tenim ara mateix.
Mm-hmm. Ara mateix esteu aquí al carrer Ribot i Serra de la Creu Alta, al centre de Sabadell, per entendre'ns, per qui no conegui massa la ciutat. Quants treballadors sou, no?, aquí ara mateix?
Ara som una plantilla de 5 persones, és un equip reduït i suficient per abarcar les produccions que tenim. Sí.
I us dieu Companion, d'on surt aquest nom? Què vol dir?
Companion significa company en anglès, i el fet, bueno, una mica es veu bastant clara la vocació de que les prendes, les nostres prendes, siguin un company de vida en l'usuari durant molts anys, que t'acompanyin en diverses etapes de la teva vida, en diverses experiències, i al final acaben adquirint un valor més enllà del material, més arriben ja a ser una prenda sentimental.
I com neix Companion? En quin moment decidiu, doncs, emprendre un projecte d'aquest tipus i també tan arriscat? Perquè al final el texà és una de les peces de roba més venudes, que tenen grans cadenes, no? Llavors, doncs, pot ser el que comentaves abans, pot ser aquí no hagués acabat de quallar bé, no? Vull dir, en quin moment vau apostar per aquest projecte?
Bé, el 2012 vaig començar el projecte amb la Eva Muñoz, que és la meva parella, que ara no està aquí. I bé, vam creure que era interessant aquest... Jo tenia, vinc del món del disseny textil i de la moda. Després de treballar durant molts anys en empreses de moda ràpida, nacionals, tenia ganes d'engegar el meu propi projecte. Volia que fos amb el món del texà, i dins del texà, el món del raw denim és el que oferia aquest aspecte més genuí i més autèntic, i uns valors amb els quals jo em sentia afí.
Doncs d'això fa més de 10 anys ja, i el texà al final és aquella peça de roba que mai passa de moda. Vull dir que al final, doncs, mira, es portarà més acampanats, més pitillo, més així o més aixà, però al final el teixit com a tal, no, el texà sempre perdura. Creus que també en un futur té llarga vida? Vull dir, creus que el texà serà una peça de roba, doncs, infinita?
Sí, sí, tot indica que el texà va néixer fa més de 150 anys i està per quedar-se, perquè ha impregnat tots els aspectes de la societat, tots els nivells socials, i tot i que les modes vagin canviant i hi hagin evolucions, però segueix sent una prenda bàsica, clàssica, de la qual molta gent es sentim molt còmodes portant en el dia a dia.
I què és el que el fa tan versàtil, no? Vull dir, per què, a diferència de totes les altres peces de roba o teixits, el texà té aquesta omnipresència?
Són diversos factors. Un d'ells seria el colorant índigo, que és aquest colorant blau que és molt superficial i que es desgasta amb el temps i amb l'ús, i és el que fa que es converteixin en prendes amb un color viu. Refereixo que és una prenda que evoluciona, té un desgast natural i que està viva. Vull dir, té una evolució que amb el temps acaba sent molt diferent dels inicis, de l'origen.
I ara ja, per anar acabant, una pregunta més personal, i és: què en pensem dels texans així estripats? Els típics texans que fa 5, 6, 7 anys es van posar de moda, que estaven completament esbellegats, que potser podies veure la cuixa sencera. Què en pensem d'això? Desvirtua el texà? No?
Bé, jo ho respecto, jo els he portat fa molts anys i ara mateix no m'agrada, no el sento, no és el meu estil, però bé, ho entenc com una part d'una tendència, d'una expressió del món del texà, i que té el seu moment. Hi ha moments en què el ve més fosc, hi ha moments que ve més clar, més trencat. Llavors sempre coexisteixen diverses tendències alhora i cadascú és lliure de posicionar-se allà on se senti més còmode.
Doncs molt bé, Iu Franquesa, fundador de Companion Denim, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat, doncs, el vostre projecte.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Hola, sóc la Maria Jordà i avui per les recomanacions culturals ens endinsem dins el món de l'Estudio Ghibli. En aquest cas us recomano una pel·lícula estrenada l'any 1992, Porco Rosso, dirigida per Miyazaki. Jo, de totes les pel·lícules de l'Estudio Ghibli, me'n falten unes quantes, però aquesta em feia especial il·lusió doncs, veure-la i la vaig visitar fa res, la setmana passada, i a vegades de tant que ja us la recomano. Us faig una mica 5 cèntims del que us podeu trobar a l'hora de veure-la sense fer masses spoilers, ho intentarem. Llavors, està situada a Itàlia a la dècada de 1930 amb uns pirates del cel que aterroritzen creuers de rics per al mar Adriàtic, no? Però tenim el Porco Rosso, que és el nostre protagonista, un antic pilot convertit en porc, d'alguna manera, que ja descobrireu, que es dedica, doncs, a intentar aturar aquests atacs contra aquests vaixells. I és un heroi solitari, però que necessitarà ajuda d'una mecànica, la Fio, perquè s'ha d'enfrontar contra un pilot americà, que és en Curtis. Llavors, això és una mica com a resum del que és la pel·lícula. És una pel·lícula molt fàcil de veure, passa molt ràpida, i per destacar alguna cosa, destacaria una frase que diu el mateix protagonista, que és: prefereixo ser un porc a ser un feixista. I res, fins aquí la meva recomanació d'avui. Adeu!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'escriptor castellarenc David Triviño presenta Seiki, com sobrevivir a mi suicidio. La seva novel·la, publicada per l'editorial sabadellenca El Poblet Edicions. El llibre ja es pot trobar a les llibreries i es presentarà el 6 de novembre a la Biblioteca Antoni Tort i el 22 a la Botica de les Letres de Madrid. El tenim a Ràdio Castellà amb la Marina Antúnez.
Ara és moment de parlar de llibres i ho fem per tornar a parlar amb un autor local que torna a publicar llibre, en aquest cas un llibre que es diu Seiki. Ell és el David Treviño i el saludem. Bona tarda, David.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Benvingut de nou.
Gràcies.
Contents, contentes de tornar-te a tenir per aquí.
Bon, jo d'estar aquí. Hem d'anar avançant, hem de seguir, no? Si no...
Exacte, i a sobre, si és per bones notícies com aquesta, no? Nova publicació, aquest llibre que aquesta vegada publiques amb el Poblet Edicions, aquesta sí. editorial sabadellenca,
sí.
publica Seiki. No ens dona massa Seiki. Pistes aquest títol, a veure, explica'ns.
No ens dona massa pistes, ja és una mica això, eh? Ja és això. Jo, el meu nom també ha canviat, no sé si ho veus aquí sí? la portada, publico com a Isuru perquè hem canviat del negre a una altra cosa i volia distanciar-me'n una mica, no?
Uh-huh.
Perquè la gent no s'expressa el mateix. Seiki és una paraula japonesa, i l'oient avispau que tingui un traductor a prop, doncs que busqui, ho busqui. No és spoiler, perquè ho posa a la sinopsis, però...
No ens ho diràs.
Prefereixo que la gent ho busqui.
D'acord, d'acord. Doncs Seiki, sí. de David Aizuru, o sigui,
Té un sentit en la història, té un per què, i a part lliga amb el japonès. És a dir, és un títol que m'agrada molt. Té un subtítol, Cómo sobrevivir a mi suicidio.
Uh-huh.
Però Seiki m'agradava. I Perfecte. Té una explicació, dins de la història.
Doncs, què explica aquesta història?
Què explica? Tu saps que sempre jo, les novel·les sempre anava una mica sobre la identitat, no? Passa que m'anava cap a persones que no saben quina és la seva identitat i es dediquen a assassinar, a matar o a conxorxes sí. greus.
És una mica gore, el David, ho hem de dir.
Sí, bé, no, mig. Bueno, sí.
Bé, no, una mica policíac,
sí,
no?
Sí, policíac, sí, thriller, sí, policíac sí. negre. Sí, sí. I doncs, va una mica també de la identitat, però cap a un món més real, més de la novel·la contemporània, més de salut mental, no? De qui soc.
Uh-huh.
És un nen que no ha conegut el seu pare i es creu que tot el seu... No sé qui sóc perquè no tinc una figura masculina en la meva vida, no? Veurem que això no és així i descobrirem cosetes. als anys 90.
Anys 90. Acabem... Ja n'havies narrat, anys 90.
Sí, l'última era anys 90, però era a Nova York.
Sí.
Aquesta acaba als anys 90 de la Barcelona preolímpica, perquè jo volia traslladar una mica, no, els meus records d'infantesa d'aquella Barcelona en obres perpètues, no? Dels anys 89, 90, 91, aquesta novel·la.
Perfecte. I això vol dir que passa a Barcelona?
Vol dir que la part final passa a Barcelona. Al principi no, però al final sí.
Estats Units, tornes als Estats Units?
Estats Units una mica...
Que sempre ens diu, jo narro, ciutats dels Estats Units on no he estat mai.
Jo crec que aquesta novel·la és una mica el nexe entre, no? Entre l'estil anterior i l'estil nou. Llavors això també em feia que aquest nexe passés per Londres també, o sigui, és Brooklyn, Londres i Barcelona, no? Jo acabo a Barcelona, crec que ja amb la identitat del personatge definida i potser la meva com a David Aixús també.
I aquest cop has estat a Brooklyn, Londres i Barcelona?
No, no he estat. A Londres sí, Barcelona, Barcelona sí. També, aquella Barcelona també, i la gent que l'ha llegit és de la meva... creuen que el record s'acosta bastant a la intenció. Vaig fer molta recerca amb això, de llibres de l'època i de... inclús blogs, alguns articles de Quim Monzó de l'època que també parlava de com estava la ciutat. Vull dir que vaig buscar-ho bastant. Ja acostumo a buscar-ho, però clar, sent Barcelona volia ser més, encara més precís.
Carai. Dius que qui ho explica és un nen, o sigui, és un llibre en primera persona, amb la veu d'aquest nen?
Sempre escric en primera persona.
Com es diu aquest nen?
Don.
No podem saber.
Donald.
Donald.
Donald. Són dos bessons. Don i Ron.
Don i Ron. Bé.
Sempre escric en primera persona amb la novel·la negra, perquè era molt fàcil no dir-ho tot, perquè clar, només saps el que sap el personatge, no? Uh-huh. com a narrador això t'ajuda, i ara doncs perquè m'he acostumat i m'agrada escriure així. Al final, parlant d'això, ara no m'he recordat, al final de la novel·la hi ha un QR on hem fet una web.
El tenim aquí. Podem veure, molt bé.
On tenim una web on s'explica tot, d'on he tret jo la informació real que hi ha al llibre. Hi ha fotos, jo no sé tenir aquesta foto.
Un book trailer, és com si diguéssim, o no?
No, és una línia temporal on tot el que passa a la novel·la explica si és real, si no, si d'on ho he tret, la pàgina web. Hi ha vegades que tu penses que una cosa és realitat i és ficció, i una cosa que penses que és ficció, doncs guaita, és realitat.
Carai.
D'acord? Perquè la Berta em va dir això, no ho podem perdre, ho tenim aquí, ho hem d'aprofitar que el lector, si li interessa, ho pugui...
Pugui trobar.
Quan
diu la Berta, és l'editora del Poblet Edicions.
Sí, perdó, jo ja ho assumeixo. Ho assumeixo amb tanta naturalitat.
Clar, aquí ja la coneixem, de fet la coneixem, aquí a Castellà,
sí,
la coneixem.
Sí, ja
també com a contista, també.
De fet, jo m'agrada dir-li un llibre de quilòmetre zero.
Un llibre de quilòmetre zero. Un llibre ballesà.
L'editorial també és de Lliçà, o sigui, l'editorial, la impremta és de Lliçà, l'editora és de Bassabader i l'autor és de Castellà, és aquest triangle màgic.
Doncs i tant. Tenim aquí, doncs, aquest protagonista, el Ron, no, l'altre, el...
Don.
Don
i Ron. Bueno, van molt lligats, perquè la seva infància és sempre junts, sempre amb la família.
Això t'obliga, però, a utilitzar un llenguatge d'una persona menor, no? Vull dir, al final parlen uns nens.
Sí.
La mirada és d'un nen.
Sí, però no. Perquè hi ha un joc en aquesta novel·la que no us descobriré ara, que...
És tot misteriós, això.
Bueno, sí, ja saps que a mi sempre m'agrada...
Sí.
No, les ganes que el lector descobreixi una mica.
De fet, això és el que ens agrada del David, no? I de llegir-lo. Unes històries que no sé si aquesta vegada també doncs, mantens aquesta línia de policia, que assassinats,
no.
Morts...
No, zero. Mort gent com a la
clar,
vida.
Clar, comptem
mort gent,
que el David té llibres com Matadero...
Caníbal.
I
Obsessió. No, aquí per això vaig fer i suro, perquè jo sabia que si escrivia com a Triviño, per molt que canviés, la gent esperaria el producte Triviño, i això no és. Per tant, anem a una altra cosa. Mor gent, sí, a la vida mor gent, però no moren de maneres escabroses.
No és thriller.
No és un thriller, és una novel·la contemporània. Té misteri perquè, bueno, aquest noi no sap qui és el seu pare, no sap tal, li passen coses que no entén molt bé. Té aquest misteri, però té aquest misteri com pot tenir una novel·la... que no és un thriller, sí. Ni és, ni hi ha un assassí, ni persegueixen un criminal, ni hi ha assassinats, ni hi ha res així.
Dius que un dels grans temes d'aquesta novel·la també és el tema de la salut mental.
Sí.
Com l'abordes? De quina manera l'abordes?
Bé, aquest nen... Bueno, la seva família només queden dones. Això per començar al principi. Uh-huh. Ja abordo, pues, com han sigut la vida d'aquestes dones. Imagina't, algunes nascudes al segle XIX, 1800 finals, no? Aquesta iaia... No? Que es va casar amb un home que no sabia llegir, li va prohibir llegir, però ella volia, no? L'altra tieta que es va casar amb un que s'anava a la guerra de Corea, que va morir allà. tota aquesta història feminista, no?, de com ens afecta això en com vivim les nostres vides. I després aquest nen acaba tenint un problema de salut mental que no es pot desvetllar, però faré un spoiler molt gran.
Carai, molts personatges, pocs personatges, com t'agrada treballar? Amb poques mirades?
Jo soc bastant de... Com que escriu en primera persona, m'agrada tenir molt clars els personatges, però no m'agrada tenir un gran... És difícil escriure en primera persona i tenir molt detall de personatges, no? Perquè penso que, clar, la mirada que tu tens com a escriptor sempre és parcial, perquè l'estàs escrivint des del personatge, no? I a vegades ens enganya com a lector això i no m'agrada, no? Hi ha personatges que a vegades cauen malament perquè jo penso que el personatge no em cau malament a mi, però li cau malament al personatge. Llavors, jo no soc molt fan, no he sigut mai fan molt de aquells pentagrames de l'inici d'Agatha Christie que et posava tots els personatges perquè et fotés un lliu que no vegis.
Cert.
No, aquí no, aquí...
T'havies de fer l'arbre allà.
Exacte, aquest és el majordom, qui és, no me'n recordo, aquest és el padrí de, però el cunyat de... No. És bastant senzill en aquest sentit. No m'agrada... A més, té fases molt diferenciades segons l'espai. Brooklyn, Nova Jersey, després ja Londres i després Barcelona. I els personatges que passen per allà són diferents, però són molt clars. No? No són... No requereixen un gran panteó de personatges, de veritat.
Quant temps has estat escrivint aquest llibre?
Bastant difuminat en el temps, perquè hem trigat molt a publicar-lo, però jo potser vaig trigar a escriure'l poc, perquè tenia molta feina avançada, no? De tot això de buscar informació, i m'agrada començar la novel·la quan ja ho tinc fet. Llavors ho anava fent a temps mentre feia les altres novel·les. Potser un any, diguem que un any, en tenir una versió definitiva, però potser un any i mig, com pot ser que sigui un any i tres mesos, i l'hem tingut un any en revisió, maquetació, tornar, això no ens agrada, això sí, quina portada fem, quin format fem...
Clar, ara t'anava a dir, això és una cosa estrany que us crida l'atenció, no?, i que us cridarà l'atenció quan el veieu, és que és un llibre que no és el típic llibre de les mides estàndard d'un llibre.
No, és
rectangular, és un llibre quadrat, no sí. sé si més gros, també més alt?
Bueno, no, 21 per 21, entenc que és un quadrat... 21.
Però sí, és del tot quadrat. I a més a dintre, també, doncs, també evidentment, tot el text és quadrat.
Una lectura incòmoda, un tema incòmode amb un format incòmode. Va ser com ho vam...
Per què incòmode?
Perquè cridi l'atenció. Perquè fem els formats de llibre com els fem? Els fem perquè en el seu dia les impremtes treballaven en aquests formats pel plec del full, etc. Avui en dia amb l'offset, que tot ve tallat i encolat, no té molt sentit seguir aquest fet. Per què el fem?
O sigui, és una altra rebel·lió?
Plantegem-nos coses, és a dir, per què fem els formats que fem? No? Per què els fem? Perquè són còmodes. Pues hi ha llibres que tenen aquest format i no són gaire còmodes, perquè són totxos de 1.000 pàgines, no? Però no té sinopsis a darrere. Si t'hi fixes, si dones la volta, no té sinopsis, té una frase.
No, és veritat, no té també... pràcticament res. The City of New York accepts no responsibility for the...
Aquesta.
Ah, aquesta.
Això és del mapa.
Molt bé.
Se puede
sí, perquè
sobre
a part de quadrat hi ha un mapa aquí.
Sí. Mapa de Barcelona. Cartografia.
Se puede construir desde el silencio. O sigui, aquesta és la teva sinopsi.
No, és una frase que estava aquí. La sinopsi està a la web. Jo avui en dia penso que també donem molta informació que potser... qui vulgui interessar-se del llibre està a la web, està a les meves xarxes... està a la web del Poblet, està a les llibreries, per tant, te n'assabenta ràpid d'aquest bon llibre, no?
Ara estava pensant que potser sí que és incòmode per si vas llegint-lo al tren, no? És un llibre que pesa, és un llibre grossut.
Sí, no té moltes pàgines, per ser meu, o sigui, són 308, em sembla.
Sí, és cert.
Per ser jo que feia totxos molt grans, però jo pensava que seria més incòmode del que és al final, perquè molta gent m'ha dit, ui, quan el vaig veure, vaig pensar em molestarà, però no, o sigui, és bastant bé, i...
És curiós, no? Ara l'estava fullejant.
És estrany,
Quan te'l mires, és curiós veure tanta línia seguida, no?
Clar, és seguida i molt llarga.
Té més
caràcters, clar.
Tot i que els marges a baix...
Són grans.
Seria com un àlbum, una mica? Fa l'aspecte d'àlbum. I el punt de llibre també ben curiós, no?
Del meu pare, Domènec Triviño.
Molt bé.
Per la primera edició i pels que vingueu a les presentacions tindreu el...
És punt original.
És punt original.
Perquè això no és una litografia.
No. És cada un diferent. Cada un original, ens ha fet el Domènec, el meu pare. Sempre me'n feia.
El Domènec és pintor.
És pintor.
Per qui no estigui escoltant i no sàpiga. Domènec Triviño, pintor abstracte.
Yes. M'ha fet aquest collage. O sigui que... Primera edició ens en queden... molt pocs. No sé si dir-te que 15 o 16.
Uau.
I qui vingui a les presentacions de Sabadell i de Castellà, doncs, si compren el llibre allà, també tindran un punt de llibre exclusiu de l'artista Domènec Triviño.
Perfecte. Parlem d'aquestes presentacions, perquè són ja imminents.
Ja.
La primera és el 29 d'octubre.
La llar del llibre de Sabadell. Estarem amb la Lídia Urrutia, que també ha fet aquí els seus podcasts. I
bé, i bé.
I va llegir la novel·la i em va dir, això ho hem de presentar ja, i t'ho presento jo, i ja està, i punto. I bueno, pues molt bé, pues perfecte. M'ho presenta ella ja. Fem lectura dramatitzada amb l'Héctor Hernández i el Jaume Clapés.
Molt bé.
De primer capítol, que m'he adaptat una mica per fer-ho oral, una mica més, més interessant. Estarà la Berta Rubio també, l'editora, i estaré jo, com bastant, a l'allà del llibre. I una setmana després...
Quina hora? 29
d'octubre? 7 de la tarda. 29 d'octubre, 7 de la tarda.
Ens ho apuntem.
I 6 de novembre, Biblioteca Antoni Tor de Castellà, el mateix plan, però sense la Lídia Urrutia. En aquest cas fem jo i la Berta, i també fem lectura dramatitzada. De...
També fa lectura. I també al mateix hora...
Héctor Hernández, Jaume Clapés, crec que sí, que és a les 19, ara mateix.
19:30. Bé, queden dies.
Crec que és 19,
ja ho anunciarem.
Sí, la xarxa segur.
A l'actual i a les xarxes i tot.
Encara no tinc el cartell de la biblioteca.
6 de novembre. I aquí però... no s'acaba, perquè te'n vas més lluny.
No s'acaba, me'n vaig bastant més lluny. Sí, aquesta vegada anem a Madrid a fer una presentació a la Botica de les Letres, una llibreria amiga, i veurem què tal ens va. Ens anem a bé i anem i tornem. I esperem tenir èxit. Però novel·les en castellà, sempre escric,
clar,
bueno, sempre escric en castellà en fins ara,
sentit,
eh?
Perquè... no tens problemes perquè els teus llibres són en castellà.
Però spoiler, el següent és en català, eh? Spoiler, el següent és en català.
El següent és en castellà. Sí. Això vol dir que ja tens nous projectes en marxa.
Sí, ja he escrit el següent està a mitges.
Sí? Però a continuació d'aquest?
No.
No, res
ja
a veure.
Saps que jo... bueno,
sí que continues una mica, a veure.
Obsessió, bueno, era un univers, no? Era un univers.
Era un univers similar.
Però no seguien.
No.
Com a
història pròpia, història. No.
No, aquest llibre no seguirà, perquè no té continuació. Per mi acaba.
Però sí que el següent, en català.
És en català. Això sí, és unos personatges
promesa
que...
de Triviño, eh?
No, ja l'he escrit, o sigui que...
Ja l'has escrit.
L'he escrit, o sigui que... És que era, el vaig escriure en castellà, com sempre, però eren dos personatges que vivien entre Castellà i Sabadell. I pensava, jo, estan parlant en castellà, aquests dos personatges? No, que són de Sabadell, de Terrassa i de castellà. I penso que això... estic fent el ruc.
Uh-huh. Et grinyolava.
Sí, clar, és que no era molt normal.
No. Perfecte. Ens agrada. I ens agradarà llegir també el David Triviño en català. De moment, però, ens quedem amb aquest.
Seiki.
Seiki és un llibre del Poblet Edicions que ja ha sortit, no?
Sí.
A banda de les presentacions que tens previstes.
Sí, vam fer estiu ja, publicació a l'estiu. Que passa, com que estiu és una mica una època... doncs no fas presentacions o no tal, doncs fins ara, setembre, octubre, no hem començat a moure... llibreries, presentacions, i ja a tope.
Mm. El trobem a la centraleta, el trobem a la llibreria
a qualsevol llibreria que aneu.
El trobem a la llar del llibre.
Sí. Qualsevol llibreria que aneu és de distribució nacional, per tant, si no el tenen, us el demanaran i us el portaran.
Mm-hmm.
No hi ha problema. Centraleta i Vallès entenc que el tenen, sí, ja ara.
Perfecte. Doncs amb moltes ganes de tornar-te a llegir, David, i que no paris, perquè a més és un home que no es dedica a això, per tant això ho fa a les hores d'oci combinades amb la família i de més. Doncs res, no us el perdeu. Seiki, aquesta nova, diguéssim, aquesta novetat literària que ens arriba de quilòmetre zero, d'aquí mateix de Castellà, de la mà del David Triviño, aquí avui hem tingut aquí a l'estudi de Ràdio Castellà. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Vinga, adeu.
Adeu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
D'un peu damunt d'un fil. Podria
Arribem al final del Connectats amb aquesta proposta que ens arribava des de Castellà, David Triviño, amb el seu nou llibre Seiki. Recordem, dijous 6 de novembre a la Biblioteca Antoni Torta es farà una de les presentacions. Ho deixem aquí. Gràcies a tots per la companyia. Demà més, si ens voleu acompanyar i voleu connectar amb nosaltres, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, ens hi trobareu. Gràcies a tots.
Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Al maig lluïa net i clar, matí de gent. Les flors s'obrien al contacte d'un sol content.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Les escoles bressol privades de Sant Cugat viuen un moment delicat. La combinació de la baixada de la natalitat i la gratuïtat del curs d'infantil 2, implantada per la Generalitat al curs 22-23, ha provocat un descens d'alumnes que amenaça la viabilitat de diversos centres. Diu que aquest any just tenim dues línies, però estem a punt de tancar-ne una, ha explicat Xus Sánchez, una de les directores de la Llar d'Infants l'Alba. S'ha notat molt la gratuïtat de l'I2, les famílies lògicament prefereixen tenir aquest benefici directe, mentre que la privada no és així, afegeix. La mesura que volia afavorir la conciliació familiar ha tingut efectes col·laterals sobre la xarxa privada. L'escriptor i professor santcugatenc Josep Amorós torna a les llibreries amb menú degustació, el recull de relats que li va valer el guardó a millor obra inèdita en català en la primera edició del Rock Awards, el certamen literari dedicat a la literatura gastronòmica impulsat pels germans Roca. L'obra, publicada per Univers Editorial, s'estructura en 15 relats que s'assimilen als plats d'un menú degustació, combinant narrativa, gastronomia i ingredients de la personalitat de l'autor. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Amorós ha reconegut que el reconeixement del Rock Awards té un valor especial. Diu que és segurament el premi més important que guanyarà mai. I és que ser un dels guanyadors del certamen li ha permès publicar l'obra amb Univers Editorial, una de les més potents del país. La Diada de la Colla dels Castellers de Sant Cugat de l'any passat va acabar amb mal sabor de boca. Una caiguda quan intentaven el 2 de 8 amb folre va obligar a suspendre la trobada. Va ser un cop emocional que ha marcat el transcurs de la temporada actual, que és a punt d'acabar. Aquest diumenge els gausacs han tornat a la plaça d'Octavià amb la seva diada, en la qual han completat la clàssica de 8. Els gausacs han descarregat aquest diumenge el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. És el quart cop aquesta temporada que els camises verdes completen la clàssica de 8 i encara queda una oportunitat per descarregar el 2 de 8 amb folre aquesta temporada. Serà diumenge vinent a la Diada Mariona Galindo Lora a Mataró. El barri de Vulpelleres ja compta amb un estanc, concretament a l'avinguda de la Clota 54. L'establiment també ofereix servei de papereria i copisteria. A banda de tabac, la clientela també pot adquirir al local vins i aperitius. L'estanc obre tots els dies de la setmana fins a les 9 del vespre, inclosos diumenges i festius. Res més per ara. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs mira, per ser un cap de setmana aquest dissabte festiu, hi ha hagut molts bons marcadors. Destaquem, sobretot, el primer triomf de l'Oxigen Patiu que inclús en quart femení a l'hoquei Lliga Verderola, la màxima categoria estatal, 5-1 davant del conjunt de la Corunya, i també destacar el lideratge del rugby Sant Cugat masculí. Ahir va guanyar de 30 punts a Avilés i d'aquesta manera l'equip que ocupa el lideratge a la segona categoria estatal i que ha començat amb molt bon peu, de fet, 4 victòries consecutives.
No només això, ja ho sabeu, sempre comencem amb aquest repàs de marcadors, Joan, però avui tens molts convidats a l'estudi Ramon Bernils perquè s'acosta una de les cites marcades en vermell al calendari esportiu de la ciutat.
Doncs sí, arriba aquest diumenge la 27a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat, organitzat per l'Ajuntament a través de l'UMET, i tindrem protagonistes, en aquest cas, mestres d'educació física i també l'organització. Ens acompanya aquí ja a l'estudi l'Eloi Rovira, que és assessor de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Sant Cugat, també el director de l'UMET, en Jordi Tomàs, i professors d'educació física de la Farga, en Ramon Hidalgo, i del Viaró, en Norbert Duasso, i a punt d'arribar també un referent de l'atletisme escolar santcuatenc, l'Osvaldo Romero.
Ja el tenim a la porta.
Ja el tenim a la porta, doncs que tremoli sí. L'estudi perquè ve disposat a parlar molt. Un dels fundadors, un dels emblemes d'aquest cross ciutat de Sant Cugat, i aquest és el programa que tenim preparat. I també no ens volem oblidar de l'escola Ciutat d'Alba. Tindrem el Xavi Martínez, que és professor d'educació física, també ens explicarà una miqueta com preparen tot plegat. La cita diumenge, eh?
Doncs ara ho seguim i ens ho expliqueu tot. Abans fem un repàs de marcadors i així deixem que l'Osvaldo entri a l'estudi.
Pugem en ordre els números, els marcadors d'aquesta jornada. Ja ho hem dit, era una jornada amb un dissabte festiu i alguns esports no han disputat competició, però sí d'altres. Comencem aquest repàs amb el Sant Joan d'Espí 38, amb el Sant Cuat 37.
Els santcuatencs continuen encara sense trobar el camí del triomf fora de casa.
En hoquei patins, Oxigen patiu que Club Sant Cuat femení 5, Corunya 1.
És el primer triomf a l'hoquei lliga amb golejada contundent.
Més hoquei patins, Companyia de Maria 3, Oxigen patiu que Club Sant Cuat masculí 3.
Els vermell i negres segueixen invictes i a la part alta de la taula.
DSB Club Voleibol Sant Cuat 3, Tenerife 1.
Les santcuatenques continuen terceres després d'un important triomf.
En bàsquet, Hospitalet 78, Unió Esportiva Sant Cuat 68.
Els de Marc Solanes es veuen superats per un rival de la part alta de la classificació.
En futbol, Martorell 0, Sant Cugat masculí 0.
Els de Joel Bravo ocupen la quarta plaça i esgarrapen un valuós punt d'un camp complicat.
Més futbol, Europa B 1, Sant Cugat femení 1.
Les de Raül Raposós queden a les portes del triomf en els darrers minuts del partit.
I acabem amb el Belenos 22, Rugby Sant Cugat masculí 52.
Els de Martín García són líders i encadenen la quarta victòria consecutiva. Fins aquí, Joan, aquest repàs de marcadors. Ara tot el protagonisme pel cross.
Doncs sí, ens posem les bambes i a córrer.
Vinga.
Fins ara.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem aquest mes de novembre i l'Esport en marxa, com sempre, la seva cita setmanal, els dilluns. I avui hem de parlar d'aquest 27è Cross Ciutat de Sant Cugat. Arriba aquest diumenge al Parc de la Pollancreda i és un dels esdeveniments capdals de casa nostra. Sense anar més junts, si parlem de dades de la temporada anterior, doncs ens estem situant en 4.700 inscrits i 3.500 participants. Sens dubte, va ser una edició important. No és de rècord, perquè hi ha hagut més participació, però sí que és un referent ja de fa molts anys comarcal. Com referent també ho són les persones que avui ens acompanyen per la seva tasca i també pels seus coneixements sobre aquest cross Ciutat de Sant Cugat. I primerament saludarem a un referent de l'atletisme. Ara el tenim aquí i ens acompanya el Osvaldo Romero. Osvaldo, bon dia.
Bon dia.
Ja has jubilat?
Sí, ja jubilat ja fa anys, eh? I cada vegada pitjor, jubilat, ja vell, i comença a afegir títols.
Molt bé. En tot cas, professor d'Educació Física del Joan Maragall, sí, tot estat un motor en aquesta escola, també del Club Muntanyenc, un dels entrenadors que va cuidar i va formar la Gel Bestué.
Vaig iniciar, però vaig crear la il·lusió per l'atletisme d'ella.
A ella hi ha molts nens i nenes de Sant Cugat, que ara ja són grans, eh?
Sí, sí, i no de la meva escola, de diverses escoles, en aquest aspecte.
Escolta'm una cosa, si parlem del Cross Ciutat de Sant Cugat de fa molts anys, de les primeres edicions...
Del segle passat.
Del segle passat, quina fotografia et ve al cap?
Mira, com es feia al febrer, un fred del matí, en recordo veure aquí present que estaven passant fred tots, unes suaderes precioses ens donaven que podíem mitigar la fredor d'hivern que teníem en aquest aspecte, però una il·lusió tremenda, i sobretot aquí està el Jordi Tomàs, l'OMET, l'Ajuntament, l'àrea d'esports que estava el regidor d'Esports, en aquest aspecte, pues, una col·laboració total entre totes les entitats i una il·lusió molt gran entre els alumnes. Jo sempre deia, ostres, ojalà el cross aquest fos com la marxa infantil del Muntanyenc i altres activitats que es fan al poble, on tots els nens participen i recorden, mira, aquí vam estar, aquí, en el seu àlbum de records. Pues un de les fotos dels records d'aquests nens és haver participat alguna vegada, o diverses, en el Cross de Sant Cugat.
Ha canviat molt, perquè abans no hi havia tanta participació, ara n'hi ha més, és normal, molta natalitat en aquests últims anys, dècada. per fomentar la participació, què fèieu? Perquè, clar, no hi havia... No era tan fàcil per dir-ho d'alguna manera.
Sí, aquí va haver un esforç de l'OMET i aquest esforç del primer cross que va veure el Jordi Tomàs va estar allò, muntanyent, van col·laborar... De fet, l'OMET era l'Ajuntament, també, entens? I les escoles i els professors d'educació física s'anen sumant any darrere d'any aquesta festa, diguem, de l'atletisme o del cross.
Fins i tot s'ha creat un seminari de professors d'educació física aquí a Sant Cugat, que és sí, prou sí. important per anar movent tot aquest àmbit. Ara tornarem amb tu, Osvaldo, i has fet aquesta primera pinzellada, hem parlat d'una miqueta del passat, i parlem amb el Jordi Tomàs, que és el nou director de l'OMET, des de fa un any, més o menys, un any i dos mesos, però és que el Jordi Tomàs ja té història aquí a Sant Cugat, va ser jugador a l'handbol Sant Cugat. No us vull deprimir, tampoc, perquè estem parlant de molta història enrere, però clar, la gent que s'escolta, no tothom coneix. Jo perquè també em faig vell i clar, jo també ho he patit, això. A banda d'això, va ser un dels primers impulsors del Cross Ciutat de Sant Cugat, de les primeres edicions, no?
Sí, de fet el Cross, no recordo exactament l'any, haurien de fer la resta, però bueno...
27 anys darrere.
Va ser una de les primeres activitats puntuals que va generar el programa de l'OMET, d'activitats puntuals com a tal, i bueno, tot era novedós i la veritat és que ho vam començar amb molta il·lusió. Com deia l'Osvaldo, va haver-hi una participació molt important, evidentment, de l'àrea d'esports que van incentivar a tirar això endavant. Per part del Club Muntanyenc, bueno, jo sempre m'agrada recordar el que jo anomenaria com el primer director del Cross, que va ser l'Israel Luque. Va ser el qui, bueno, reunions amb el Ferran Domínguez, que era el cap d'esports, ell mateix i jo, doncs vam començar a buscar l'espai pel cross, que si ens vam plantejar el parc de l'Arboretum, ens vam plantejar finalment el parc de la Pollancreda, va ser l'espai que vam considerar més idoni i que, malgrat que moltes vegades s'ha plantejat un canvi d'ubicació, sempre hem volgut seguir amb el mateix espai. Però bueno, la veritat és que el que penso que és molt maco és veure que activitats que es van fer doncs, ara en aquest mateix, fa 27 anys, doncs, que han agafat un volum i un caliu important i que són realment activitats de ciutat.
Quan veu fer aquella primera edició i ara a punt de complir la trentena, us imagineu que seria un trampolí tan gran i tan alt?
No, la veritat és que no. La veritat, aviam, si no m'equivoco, per ahir haurien estar els números, però la primera participació que vam tenir del Cross van ser uns 480 atletes, i això, si realment, quan ho vam començar a preparar, doncs ens vam empapar bastant vam anar a Cross a Terrassa per veure com organitzaven, el Cross de Rubí, que era també com organitzaven, perquè eren uns referents per nosaltres de l'activitat en si. Tal com us deia, vull dir, realment nosaltres com a tal no havíem organitzat mai una activitat d'aquesta magnitud. Molt amb l'Israel, doncs, que és el que ens va orientar, i bueno, la veritat és que dels 480 a la primera edició vam passar a 700 escats la segona, i a partir d'aquí es va catapultar molt, també és